en l'equip, recordant que el Mallorca juga demà contra el Sevilla a partir de les 2 del migdia a l'estadi Sánchez Pizjuán.
I amb aquesta darrera hora del Mallorca arribam a les 5 i 4 minuts. La informació torna a les 6.
Més informació a ib3notícies.com.
Avui passa per aquest programa l'humorista valencià Rubén García, que diumenge fa el seu monòleg Queridos Mallorquines en el marc del festival Fes Jajà, i a més acaba de treure un joc de Monopoly inspirat en possessió mallorquines.
Tentol, amb Margalida Mateu.
Encetem aquesta tercera i darrera hora del programa d'avui, d'aquest Tentol, o feim en amarga cifra, que és en nosaltres el control tècnic, i avui tenim la companyia de l'humorista Rubén García.
Ja et diré coses. Mira, jo ja et diré coses, tio. Esa frase me ha cambiat la vida a mi en Mallorca. ¿Sabéis que estáis utilizando esa frase para decir exactamente lo contrario? ¿Qué quiere decir esa frase? ¿Sabéis que estáis generando depresión en la gente de la península? Que viene, os conoce, se piensan que se han hecho amigos vuestros. Y luego cogen depresión. A mí me pasa. Viene un amigo de la península y me dice, Rubén, estuvimos en Mallorca en verano, en campos, alquilamos una casa, conocimos a unos mallorquines, conocimos unos mallorquines, unas personas encantadoras. Y nos dijeron, ya os diré más cosas. Y nunca más hemos vuelto a saber de ellos, ya nunca más. Nunca. Digo, suerte tienes si no te ha bloqueado en WhatsApp, socio, revísalo.
Rubén García torna a dur el clàssic Queridos Mallorquines damunt l'escenari del Teatre Principal d'Inca aquest diumenge dins la 12a edició del Fes Jajà. Anècdotes i acudits sobre el caràcter, les expressions i els costums dels mallorquins en format de monòleg, improvisació i cançons a partir de l'experiència viscuda per l'humorista. El show parteix d'un foraster fincat a Can Pastilla que s'ha enamorat d'una princesa mallorquina. A Mallorca, ell va arribar precisament fa 8 anys. I explica les seves experiències amb la idiosincràsia mallorquina, els seus primers sopars de pa amb oli, com és de complicat, diu, que un mallorquí et saludi, i el significat real, ara ho sentíem, del ja diré coses. Rubén García és còmic, actor i presentador, i des de fa 10 anys cada setmana actua al Teatre La Chocita del Loro, de la Gran Via de Madrid, i podreu veure aquesta paròdia dels mallorquins aquest diumenge a les 7, quan justament acaba de treure precisament un joc, el seu Monopoly Possessions, també dedicat a la idiosincràsia de Mallorca.
En profunditat.
I acaba d'arribar amb avió, no fa massa, però ja és aquí. Com estàs, Rubén?
Benvingut. Molt bé, i vosaltres, gràcies.
Ben aterrat. D'on vens, de Madrid?
Sí. Vinc d'Alacant.
D'Alacant.
Estic a ir en Petrera, Teatre de Petrera, i, bueno, he agafat el vol del migdia.
Molt bé, però vius aquí a Mallorca.
En Can Pastilla, que m'ha dit el teu company.
Com, exacte.
Celestí.
Ets aquest mallorquí afincat a Can Pastilla.
És correcte. Mm. D'on has tret aquesta
informació?
Que va
conèixer una princesa. Informació que circula.
Per ahir, no?
Sí.
I de Can Pastilla, que cap de setmana és Teatre d'Inca, perquè presentes... Bé, no, perquè és un espectacle que ja l'has fet, el presentes, Queridos Mallorquines.
No, no, Queridos Mallorquines ja fa el que diem, va vora 3 anys en els teatres d'ací de Mallorca. És vera que va evolucionant, perquè al final té un contingut d'actualitat de Mallorca que va canviant, però... Bueno, jo crec que 60 o 70% del show fa 3 anys ja que prop... Més o manco pot ser el mateix.
Per cert, abans de continuar, hem de fer una crida.
Sí.
Quan són les 5 i 9 minuts, en directe aquí a Vetre Ràdio, tenim 3 entrades, 3 entrades gentiles del teatre.
Són 45 euros, eh?
Dinca, cada una?
No, vull dir que 15 per 3 són 45
clar,
euros.
Clar, sí, sí.
3 entrades pel nostres oients. 971-139-00. Els primers que telefoni les regalam per Valtros, gentiletesa del Teatre Principal d'Inca. 3 entrades perquè, a més, està tot ple, Rubén.
Sí, sí, des de fa mes i pico. Sí, sí.
És a dir, que
té
és
molt bona
sortada.
Acceptació. No n'hi ha entrades per veure Queridos Mallorquins fins a abril.
Uau. Fins a abril.
És a dir, nosaltres en tenim 3.
Sí, sí. Sí,
3 pel nostre oient, 9-7-13-99-00. Voleu entrades per anar a veure en Rubén García? Telefonau-mos.
Rubén,
digues.
Què té i què no té Queridos Mallorquines, aquest show que fas, del clàssic Queridos Mallorquines d'en Guy de Forestier, del 95. És un homenatge, te va inspirar molt.
Evidentment va ser el primer regal que jo vaig rebre de sa princesa.
Ah, sí? Te va regalar aquest llibre?
Sí, però me ho va regalar, rotllo, aquí el tienes la sister... Exacte, exacte, sí, sí, sí.
So,
quan estic en Jaume Anglada tinc que mirar-ho més, però sí, la meva princesa. És com... Aquí tienes las instrucciones, me voy a dir, saps? De los mallorquines, plan cachondeo. I el que té és una inspiració d'aquest llibre, perquè el llibre sí que... jo crec que fa una descripció dels mallorquins molt acertada. Vull dir, al final jo el que faig és ficar-li l'humor de les meues experiències, però la base del llibre és la base d'una radiografia d'un mallorquí. Entonces, pues, què seria? Pues el llibre mesclat en les meues experiències.
Però també expliques anècdotes del llibre.
O sigui, vull dir, el llibre sí que conta... La gent que...
Els pots essenci del llibre.
Que per això t'he dit, que l'essència del llibre, al final, el que conta són anècdotes que ha passat, no?
Exacte.
La gent que,
coses que
ha fet
vegades...
el llibre...
Jo conto les meues. Comunicacions que a vegades...
Exacte.
No
com és possible lo de los saludos mallorquines? Com és possible que no te saludo en mallorquín? Bueno, pues jo ho conto la meva manera, però el llibre ja te diu coses d'aquestes, no? I de les expressions dels mallorquins. Pues això també n'hi ha coses en el llibre que són iguals des de fa molts anys.
Clar, tu, Rubén, ja fa 8 anys que ets aquí, amb la teva princesa.
Sí. Sí, sí.
Clar, ja són 8 anys, eh?
Sí. Trobes... Els dos primers en el Parque de les Estaciones,
sí?
Vivien Jaume Balmes, i ara va fer passis en Campastill.
D'intant, ja t'hi diré coses?
No.
I tant tenim com per sucar que no estigui ja tot dit?
Jo crec que més que no estigui ja tot dit és que vosaltres no vos doneu compte de coses que feu. Normalment, que és forasters, mos xoca molt, saps? Mira, per exemple, Agustín, el casta, la eminència de la comèdia balear, i jo quan xerro amb ell, me ho diu. Diu, Rubén, és que quan te escucho contar lo que cuentas, jo nunca lo había pensado así. Y digo, ¿cómo es posible? Digo, porque es que tú lo ves desde un prisma completamente distinto. Y digo, yo creo que este es, no sé si diré el secreto, pero la esencia del Queridos Mallorquines desde el punto de vista de un foraster. Pero eso, ¿falten cosas por decir? Seguro que sí. Pero ni hay muchas cosas que se han dicho de una manera y que yo creo que yo les puedo interpretar de una otra porque es la meua visión, ¿no? La del mallorquí, que digo, bueno, claro, esto es lo nuestro. Si es lo nuestro, es lo nuestro. Ya, claro. Pero es que per yo no es normal que un amic meu, quan se creu en yo, se canvie per no saludarme.
O dissimuli.
O dissimuli, clar. Y yo quan un día, a la princesa le decía, cariño, digo, ¿por qué no nos has saludado? Si és nostre amigo. Ah, no, Rubén, és Mallorca, no, és normal.
Exacte.
Dic,
a veure, que no t'ho has de prendre com una ofensa si una vegada una persona que tu coneixes no te saluda.
Sí, sí, és per no molestar, ¿verdad, Margarita? És per no molestar.
Has arribat a saber per què ho fem, clar.
Per
generalista.
L'argument que més pics m'han dit és per no molestar.
És que els mallorquins som de no molestar.
Som discrets. Som discrets.
Som bona gent.
Sí, sí, sí.
Exacte.
No ho dubte. Jo mai he dit que no.
No, en una ocasió vaig entrevistar l'autor de Queridos Mallorquines, en Carlos García Delgado, que ha darrere en Guy de Forestier, i m'explicava tot això, però també des de, òbviament, des de sa mot salut cap a sa nostra gent, perquè si aquests llibres tenen qualque cosa, és que estan fets des de respecte, el que passa que sí que és vera que com qualsevol cultura, tu quan vas a viure una altra banda, te sorprenen, te xoquen coses que tu les dones per fetes i un de fora no.
Això és el que jo pense. I quan he xerrat amb els amics en el cicle més cercà d'ací de Mallorca, me diu, Rubén, és que tu a veces cuando cuentas coses en los monólogos, nosotros las vemos normales. I dic, claro, que són les vostres coses.
Però és que a aquesta gent li encanta
riure. No telefoneu més perquè ja estan donades. Entrades donades. En tenien tres que ja han volat.
Enhorabona, ara sí que està ple, Rubén.
Ara sí, ja està.
Ja no me queden ninguna.
Gràcies.
Que ni una. De més, eren entrades esparses, perquè que són aquestes entrades que queda una butaca tota sola i no s'omple. Doncs nosaltres, aquí com a servei públic, les omplim i ja les tenim.
Saps què mos passa? Perquè, bueno, ja t'ho dic, agraït sempre, perquè n'hi ha que agrair-ho i perquè no sempre en tots els puestos d'Espanya se plenen els teatres. Així sí, i estic molt agraït. Però així passa una cosa, i és que se queden les butaques, no?, en una banda de l'altra.
Si vas un parell o amb amics, sempre n'hi ha una que a vegades queda solta.
I les agafen parelles. N'hi ha pics que les agafen parelles. I entonces m'envien missatges per Instagram.
Oye, Rubén, que mi pareja está en la fila 1, butaca 7, y yo en la 14, la 18. Va.
I n'hi ha parelles que li va bé estar separats i n'hi ha parelles que no.
Que van estar junts.
Sí, sí, sí.
Això és com a Sabió. Diu, perdona, me podíeu posar
exacte.
De vora la meva parella? Si no te sap greu.
Sí.
Què és el darrer que t'ha inspirat d'aquest caràcter que tenim?
Mira, Celestí, em vaig a fer un poquet de publi perquè va al pelo de la pregunta que m'has fet ara. Vaig a estrenar el Queridos Mallorquines 2 ara en febrer, que l'he titulat Foraster Infiltrado.
Mira.
Perquè...
Que fa una estona que de mira aquesta camiseta, aquest polo
mira,
que dus.
Justament. Sí.
Que posa Foraster Infiltrado,
perquè crec que Queridos Mallorquines ha sigut la història de la meva vida des que jo vaig arribar a Mallorca fins fa, pues això, 2 anys, més o manco. Però jo ara ja estic molt dins de Mallorca. Ja els mallorquins, incomprensiblement, me han abierto les portes de sus cases i ja estic molt dins. I ja estic tenint una visió distinta a la que tenia quan jo vaig arribar, que no tenia informació. I en el Foraster Infiltrado conta les coses d'una altra manera. Per exemple, el que estàvem xerrant ara de cuesta mucho que los mallorquins se saluden, ¿no? Per no molestar-nos, cambiar-nos de cele tal. Ja. Però i les despedides? Com són les despedides de los mallorquins? Se poden alargar, no?
Costen.
Pues en el Foraster Infiltrado...
Ja són d'aquests.
Sí, no?
No sé si són més d'aquests que dels altres.
Tu eres de saludar poquet, però de despedir-te...
Saludar, intent saludar. Ara, sí, dia 10 m'acosta. M'acosta per ti, m'acosta per ti.
Una aixecada de ser, basta, per saludar.
Sí, i tant.
Vull dir que no fa falta ser molt expressius.
Jo he vist familiars no saludar-se. Familiars mallorquins.
Sí. L'altre dia estàvem
en Porto Colom. I no vaig a dir noms. Estàvem en Porto Colom. M'hi hem ficat allà unes festes en Porto Colom i anar en Porto Colom. I anava jo en Lluís, en un amic, i em diu, mira, esa és mi prima. La de en 100 metres nos vamos a cruzar. La del niño, en un nin, la del niño és mi prima. Verás cómo nos cruzamos y ni nos miramos. Cosina germana, ¿eh? I no se varen mirar, tio. No, i passant al costat.
Sí, sí.
I diuen,
no, varen fer com si no veres això.
Exacte.
Que és això, molt mallorquí.
Molt mallorquí.
Fer com si no veres això.
Molt mallorquí.
No passa res.
És que si no, si llavors t'atures, clar, costa acabar.
Sí, i com és la família, com està. I a vegades també són converses que no poden estar molt bé.
Per no molestar. Sí.
Mos ha telefonat un senyor que se fa dir Pere Mateu, aquest nen ja ho diu tot. Bon dia, com anam?
Hola, bon dia.
Com estem?
Molt bé.
I què voldries comentar?
Sí, jo, de moment d'aquest humor, top unes carnes dels mallorquins, dels catalans de Mallorca, tant en casta i tal, que mos escarneixen, estan molt malament. És una falta de respecte.
Tu no t'agrada que mos escarneixin?
No, m'estimaria més sentir que els humoristes carnis forestes, sandalú i tot això, però bé que no ho fa, mos escarneixen en altres. Uh-huh. Però bueno, això és tot, és la meva opinió, eh?
No, clar.
No hi aniria bé ni que m'ha regalat fins d'entrada. No hi aniries. A veure que se'n diuen de nou, però... Va. A cara alta, a més.
Però
no trobes que...
Sí. Haters mallorquins.
Això... Però si fos un mallorquí que se'n rigués de nosaltres, dels mallorquins, això te faria gràcia?
No, és que ja n'hi ha de mallorquins que se'n riuen, són tan ignorants que se'n riuen de nosaltres.
Perdona, és que així cap persona s'està riguent dels mallorquins.
No, en riure-te...
Home, es pot estar descarnint.
No. Jo vos fico davant de l'espill.
Bueno, això, afortunadament ja no m'ho xupa merdit. Vinga, gràcies.
Gràcies a tu per telefonar, Pere.
Haters mallorquines.
Clar.
Què et pareix?
És que hi ha d'haver de tot. Però
al
veure que...
Conrads, aquestes crítiques.
Assumo a vegades ja s'ofenses.
Tinc un show sencer que se diu Haters, que és a nivell d'Espanya sencera, no de mallorquins, i trobe que el problema, bueno, o per la meva experiència, el problema principalment ve perquè la gent no comprèn molt bé el que rep en un reel, per exemple, d'Instagram. O sea, és a dir, jo mai he tingut un hater en el directe. Mai. Una persona que ha comprat una entrada, ha vingut a veure l'espectacle, mai d'ahí ha sortit un hater. Trobe que a lo millor tu estàs en el mòbil, veus un reel, en 60 segons tens una sensació d'algo que te pot a tu semblar que és que jo m'estic ficant en els mallorquins, no? Tens que vindre a veure el show de 90 minuts sencer per entendre el que se fa en el show, que, com he dit, és ficar-vos davant de l'espill, oye, vuestras cosas a mí me llaman la atención, yo las cuento con toques de humor, no me estoy metiendo contigo, saps? Mm-hmm. Però, bueno, entenc perfectament que n'hi ha gent que, pues, si no l'agrada, no l'agrada. Ja està.
Mm-hmm. És que a Sumo a vegades passa aquesta línia de que pot ser una ofensa cap a sa gent.
Clar, sí. I si no està el lo que diga del teatre, no? El contexto, no? Sempre dic que tens que tindre un poquet la informació sencera. Mm-hmm. Perquè si tu traus de 90 minuts 60 segons... te falta molta informació per entendre el monòleg, no? En este cas, el Queridos Mallorquines, espectacle sencer. Però, bueno, estem en un moment en el que es pot passar. És més difícil que abans, un acudit que abans a lo millor no tenia esa...
Uh-huh. Ara sí, pues que ara pot ser ofensiu.
Sí, sí, sí.
Te replanteges molt els esquetxos? Allò que has de dir que no per no arribar a provocar ofensa?
Lamentablement, sí. Mira, Andreu Buenafuente decía la mayor censura o la peor censura que hay es la autocensura. Ahora estamos en un momento en el que n'hi ha molta autocensura. Y temes que yo creo que se podrían o se deberían de tractar amb el humor, n'hi ha pis que dius, ostras, es que me va a dar más problemas que otra cosa. Y no treballes ese tema, que podía ser un tema que donaría humor, pero el per el que diran, no? Per el hater, però és que esto al final me va a dar problemes.
Per exemple?
La política. Mm. Temes de política, per exemple. Que dius, ostres, estamos en un moment que n'hi ha molta crispació política, no? I dius, és un moment per fer acudits. O sea, jo soc de València. Jo, quan començà la corrupció del PP en València, jo vaig fer acudits de la corrupció a un animalà. Ara ja estem en un moment en el que... Si fas un acudit d'uns, te diuen que eres dels altres. Si fas un acudit dels altres, te diuen que eres dels uns. Pues al final arriba un moment que dius, mira, pues no lo hago. No habrá temes que tratar.
Creus que has estat a xarxes socials que han ajudat a que hi hagi tot aquest odi, tota aquesta cosa de...
Sense dubte. En el show de haters, jo ho dic. El problema de los haters viene por las redes sociales. Tú antes, cuando eras joven, si estabas molesto con alguna persona, o te cruzabas con esa persona para decírselo, o si no,
ves,
te cruzabas...
Ves, ser el mallorquino
líder, ¿no? Sí, ser el mallorquino líder. Bueno, el Pere este sí que ha cridat, incluso, en la ràdio, per dir-ho, no?
Exacto.
Sí, sí. Hem evolucionat en els haters. Sí, les arxes lo que han fet és multiplicar-ho. Uh-huh. Bueno.
És així. I el ver que, clar, no arribar a ofendre ningú és molt complicat.
És que els temes... Jo no sé, per exemple, què li pot molestar al Pere, no? Uh-huh. Però els temes són tan sensibles avui en dia que n'hi ha gent que pensa, per exemple, quan faig els acudits de les expressions mallorquines, és que t'estàs metiendo con com nos expressamos nosotros. Digo, no. És que si tu estàs dient ja et diré coses per dir lo contrari a lo que és ja et diré coses, fa gràcia. Tenim que fer és que... Mira, segur que coneixeu a Javier Crae, no? Javier Crae, que en paz descanse, dia: el humor no és un arma, és un escudo. O la comèdia, no? I jo ho prenc d'aquesta manera. És a dir, a mi, jo el primer dia que vaig sentir, ja et diré coses. Y la princesa me dijo, Rubén, eso es que no nos van a volver a decir nada. Digo, ¿y entonces por qué te está diciendo que ya te dirá cosas? No, es que esto es una expresión nuestra. O sea, pues ni a qué fer acudís de eso. Sino una persona que después digo, no, es que te están metiendo con nuestras expresiones. Pues mira, me sagreu. Yo estic enamorado de Mallorca, clar, te lo dic de cor. Estic enamorado de la gent que tinc, que me rodeja así en Mallorca. Y ho dic sempre en els shows. Ojalá yo me muera en Mallorca. Ho dic de cor. Si ni alguna persona que en els meus acudits li senta mal, pues me sap greu, però que no, jo no sóc dolent.
No ho fas amb malícia.
No.
Clar, és una visió des de fora. En Pere deia que se'n rigui des forasters, que no se'n rigui més des caràcter d'aquí.
No,
en aquest foraster infiltrat arribes a riure de tu mateix?
No, jo sempre m'he riure de jo mateix. Sempre, sempre. El primer que faig jo és riure...
I pesa aquest foraster? Clar, el títol és foraster infiltrat.
És un foraster infiltrado, és un foraster... I mira, te vaig a dir més, ara ja que m'he calentat. Saps quina anava a ser?
Alerta, no és... com els telefonaran.
No, és, sí, sí, que torna, que torna a cridar. Que, i li regalem un possessions. Mira, el títol que anava a ficar-li a el show de Foraster Infiltrado era Putos Mallorquins. Mm. Per què? Perquè el que contava era que els mallorquins, amics meus, me putegen. A mi, en el rotllo fotre, no? Fotre Forastera, no fotre, fotre Forastera. I el
però
meu entorn...
Però quan te putegen, què te fan?
Pues moltes coses, Margarida, moltes coses. Me varen dur a Port del Cudi a pescar. Jo no sé,
no sé,
no sé com, no sé pescar. No, no, no. No. I me varen fer, en Sebastià i en Toni, me varen fer que jo tirara de la canya quan eixia el calamar. Uh-huh. I els cabrons sabien que... Perdó, sabien que el calamar duia tinta. No, no, sàcalo tu, Rubén, sàcalo tu, ja veràs, sàcalo tu. I quan agafa la canya, ells s'aparten i me fa el calamar. Sencer de tinta.
Tot un sketch per això, tant si és foraster com si és mallorquí. Jo tampoc... A mi em passaria igual.
Tu creus que t'ho farien a tu?
No ho sé si m'ho farien.
Entre mallorquins jo crec que això no passa.
No?
Bueno, no ho sé, jo penso que... De mi s'aprofiten, ja t'ho dic. Sí, sí, sí.
I és perquè te consideren encara foraster o tu encara te consideres foraster?
Jo crec que jo sempre seré foraster.
Tant de temps.
Seré sempre foraster. És normal. Ara bé, m'agradaria estar més integrat en Mallorca, sí, i quan més passa el temps, més encara. I, no sé, és que a mi m'agrada tot el que passa així. I mira que sóc valencià i tenim moltes coses que s'assemblen, no? I el clima, la mar, les platges, la gastronomia...
I més?
N'hi ha moltes coses, però així n'hi ha una connexió especial que tinc jo en l'illa i ojalà tant, siga per molts anys.
Tant que acabes de fer un joc de Monopoly.
És correcte.
Que es diu Possessions.
I que l'ha duit, el tenim aquí damunt la taula.
Sí, 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 sí.
Ara li farem una foto, un vídeo, perquè si gent el pugui veure. És el Monopoly a la mallorquina.
Correcte. Sí, 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 sí. És, sí. És la base del xoc és la del Monopoly, és dir, comprar propietats, sí. Construir cases, construir possessions, i lo que sí, lo que és la base del xoc és el Monopoly, però bueno, ja veus tu que el tablero és l'illa de Mallorca, està en mallorquí, i lo que hem fet és ficar-li molt d'humor, molt d'humor. És dir, llevar totes les coses que eren típiques del Monopoly fora perquè siga un xoc.
Quines són les cares?
Les més cares són vida.
Són vida.
Són vida.
I Passeig del Born.
Ah, és Passeig del Born.
Sí, sí, sí.
Les més barates
són Goleu
i La Soledat.
La Soledat, exacte. I després tenim Son Banya,
sí? I què passa?
Que va per lliure, que pots construir sense llicència.
I si causa Magaluf?
Sí, si causa Magaluf, n'hi ha una casilla que és Magaluf, que tens que pagar 50 topbes per l'ambulància i estàs un torn sense llançar per la ressaca. Què te pareix? Està fet en l'actualitat de les coses que passen a Mallorca. Si caus en la via cintura, estàs un torn sense llençar per l'atasco.
Per?
Com se diu, la retenció, no?
Un embòs,
perdona. Sí.
Si caus a via de cintura.
Sí.
Que més tens, amem?
Que te
sol
passar a tu.
Clar. Sí, jo en la moto no agafo molt. Però la meva parella que va en el cotxe... Sí,
passa més. Ai, mira, el ben nou.
Sí, bueno, i la moneda és dos pes...
Ha fet un dop best, sí?
Sí, sí, són dop best. I, bueno, així en el tablero...
Però,
per exemple, n'hi ha coses que jo m'agradaria que foren en Mallorca d'aquesta manera, com jo he fet xoc. Per exemple, Cabrera i la Dragonera no se poden comprar ni construir. Després he fet una cosa en el xoc i és que he limitat les cases i les possessions. Perquè jo, com m'agradaria a mi que fos en Mallorca, és que estiguera limitat. No se pot construir així a lo loco. Pues això jo ho he intentat representar en el xoc. I després ficar-li cosetes culturals. Per exemple, n'hi ha les cartes de web, que són cartes que tu pots agafar una carta de web i te pot tocar pagar dos vés, rebre dos vés, o per exemple, n'hi ha de... Avui és el Firó, col·loca't en Sóller. Per exemple, he ficat... O avui és el Pi de Pollença, col·loca't en Pollença. O hoy haces una visita a l'Acadèmia Rafa Nadal, col·loca't en Manacor. He intentat ficar aquestes coses també un poquet culturals, perquè la idea del xoc al final, Celestí, és que qualsevol persona que jugui a aquest xoc estigui en Mallorca o no, sienta un poco como que està en Mallorca.
De fet, estem venent xocs a Alemanya i a Anglaterra.
Sí?
Sí, sí. No molts, però bueno, crec que són 14 o 15 els que s'han venut. I bueno, pues una persona, quan estigui en Berlín, xuant a possessions, i caigui en Sawyer, jo no sé, que no sé què me pot fer més feliç a mi que això.
I que ja és a la venda, ja, aquest joc?
Sí, sí. Bueno, farem 1.000, vaig fer 1.000, s'han venut 530 i alguna
cosa. Ja n'hi ha.
I on les vens, per internet?
Sí, bueno, n'hi ha ja tendes físiques, així en Palma n'hi ha 3 o 4 ja, en Manacor també tenim una altra, però principalment en possessions.es, en la web, que poden comprar-ho. I ara hem fet una segona tirada, perquè de cara a Nadal sí que tenim, bueno, ja una demanda prou grossa, de 1.500 més.
Uau, i ha d'anar molt bé.
Bueno, estic molt content.
Qui t'ho ha fet en aquest joc? L'has dissenyat tu i l'has pensat tu, això ens ha quedat clar.
Sí, sí, n'hi ha una fàbrica en Madrid que se diu AIG, i que se dedica a fer xocs de taula, i el problema és que costa 2 mesos en fer-ho.
Exacte. O sea,
no, anava a demanar, i com te ve aquesta idea de fer un Monopoli? Que és que hi jugaves molt, ets un aficionat al Monopoli.
Sí, sí, sí. De fet, el primer monòleg...
Has de fer Queridos Mallorquines, que dius, no, és que he de fer una cosa més, he d'anar una passa més enllà.
Lo que me va passar, perquè si mireu, el primer monòleg meu en televisió, en Paramount Comedy, el primer que vaig gravar era del Monopoli, perquè jo he sigut un fanàtic del Monopoli tota la meva vida. El problema que me va passar, bueno, el problema, la situació que se va donar així en Mallorca és que vaig jugar al Monopoli en amics que tenen hotels de veritat en Mallorca. I tu imagina la situació quan ells que tenen els hotels de veritat caien en les possessions que jo tenia en hotels. I dic, és el moment. És el moment, perquè s'ha ajuntat tot, Celestí. S'ha ajuntat el amor per Mallorca. El que era el moment de fer-ho. És que era el moment de fer-ho, tio. I estàvem en un agroturismo que està en a costa de Selva, jugant al Monopoli, i dic, lo tengo que hacer. Lo tengo que hacer y se tiene que llamar possessions, perquè el meu somni és viure en una possessió. És dir, que se va ajuntar tot...
És un somni... Bé, no ho sé, no ho sé.
Cada uno...
Difícil de... Difícil.
Gràcies, Celestí.
Difícil, però...
Ah, no? Perquè si comença a vendre molt de possessions, mai se sap.
Bueno, aquest producte no ho vas enganyar. La meva activitat principal són els monòlegs, jo vinc de monòlegs, i això no ho he fet per guanyar dobles.
Però no te va malament, perquè entrades exaurides en el Teatre Mar i Terra, Manacor, Andratx, Alaró, a Pollença, i ara també a Inca.
Sí, me sap greu per Pere, perquè si vinguera a veure el show probablement repetiria.
No, sembla que no vendrà.
Però no vendrà, no vendrà. Sí, n'hi ha una assistència massiva als shows, i te dic la part negativa. Jo tinc 4 shows distintos. El que sempre se plena és Queridos Mallorquines. El del Plan, el de Haters, el del Lobo de Gran Via, aquests me costa més. Per què? Perquè el producte identitari sempre tira més. Això és una cosa que passa en tota Espanya, no?
Però com te pots mantenir durant 10 anys la Gran Via de Madrid?
Sí, tio, això ha sigut un projecte que damunt tinc una mala notícia perquè ha tancat este mes.
Ah?
Després de 10 anys anant totes les setmanes.
No tenia la informació tant de primera mà.
No passa res, no passa res. Mira, ha sigut un projecte que... Ha sigut una qüestió de... El teatre en el que jo treballava, la Chocita del Loro, és el teatre d'un hotel. I l'hotel era propietat de Senator, i ara han canviat i han ficat Catalunya, i Catalunya té uns plans distintos per el teatre, i després de 10 anys... Bueno, han sigut 12, realment 12, però els primers 2 no estaven anant totes les setmanes. Anava un pic al mes, un pic cada 2 setmanes, però després sí, totes les setmanes, tio.
Cada setmana durant 10 anys.
Sí, 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 sí.
I cada... tenia gent, cada diferent...
Cada no és molt gran, té 300 persones d'aforament, però bueno...
Ja
n'hi ha.
Bueno, sí.
300.
Sí, 288. Sí.
N'hi havia que repetien. Ja s'havia creat una família, no?
Saps què passa, Celestí? Que en Mallorca la gent que passa per Mallorca són 9 milions diaris ficada en la premsa de persones que passen. I per la Gran Via de Madrid va molta gent. I en la Gran Via de Madrid tenies un 60 o 70% de públic que no era de Madrid. Saps? Això, per exemple, en Mallorca és prou més difícil. En València, en la meua terra, i en València actuava pues, un pic al mes, un pic cada 2 mesos, en un teatre de 400 persones. Per què? Perquè la rotació no és la mateixa.
Clar.
Molt bé, doncs, Rubén García, avui ha vingut a presentar-nos aquests 2 espectacles, per una banda, Queridos Mallorquines, que ja fa estona que el fa, però que així tot segueix omplint teatres, com ho farà el Teatre d'Inca aquest cap de setmana, que hem donat 3 entrades i han volat.
Diumenge.
I tot això en el marc del Festival Fes Ja Ja, que...
Correcte. El primer pic, mira, això és una cosa dels mallorquins, també. Perquè duc 8 anys en Mallorca i han tardat 7 anys en ficar-me en el Fregeja.
Ui!
Omplint tots els teatres de Mallorca i han tardat 7 anys.
Ara aquesta estirada d'hora és, eh? N'has fet Fregeja justament l'any que t'hi duen.
Exacte, el primer any.
Però bé, ha arribat i...
Sí. I has anat com a públic? Sí.
Sí, sí, clar.
Com a públic sí, sí, sí.
I sempre que ven els amics meus, els companys de la península, intenté anar a veure-los. Mm. Estem fent en Rivoli, per si voleu fer publicitat, en el Rivoli, que també se fa el Fregeja,
sí.
Han fet sales de lo que, és, lo que era el cinema, però també fan directes.
Sí. Sí. Sí, sí.
I és un puesto guapo i ve molta gent de la península també a oferir semanalment comèdia de, bueno, tant mallorquina com de fora.
Sí, és un lloc... Bé, nosaltres hi anem al cine també, allà.
Però per això... Que...
Rivoli és un de...
Mític, no?
De més emblemàtics i més preciosos.
Aquestes butaques que són comodíssimes, doncs ja que els van canviades.
Massa còmodes per fer comèdia en directe, saps?
Fins i tot massa còmodes.
Hi ha gent que s'adorm.
Però sí. Si s'adormen en comèdia, en el cine ho he vist, però en comèdia...
Saps què passa? Depèn molt de l'horari de la funció. Però quan fem funcions del divendres, per exemple, que comença la funció 10:30 i acaba, pues això, 12:30... La persona que s'ha alçat a les 6 del matí per anar a treballar, li fiques en una butaca del Rivoli i li costa aguantar. Sí, 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 sí.
Bé, què he dit? Per cert, quines cançons sonen, queridos mallorquines?
No, són cançons meues. Són cançons són de comèdia, d'humor. Sí,
no són... és que siguin cançons d'autors mallorquins.
No, bueno, la de queridos mallorquines, perquè cada show té una cançó distinta, concretament la de queridos mallorquines és una versió del Serà maravilloso vivir aquí en Mallorca, una versió còmica d'aquesta canció.
Guitarra en mà.
Guitarra i harmònica. Sí, sí. I veu. No sé ni tocar ni cantar, però...
Però ho fas.
Però ho tirem.
Ah, sí?
Clar.
Sí, 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 sí.
Rubén García, moltes gràcies per passar per aquí.
A vosaltres, per convidar-me.
I fins aviat. Anem a una pausa, ara tornem.
El paraulòmetre.
Avui juguen el paraulòmetre, no?
Marta Hierro.
Com estàs?
Bé, bé, bé.
Quina és la primera paraula que dius quan t'aixeques?
Bon dia, als meus fills, sí.
I quina és la darrera paraula que dius abans d'anar a dormir?
Bona nit, no. No, és més bé t'estim. Sí, als mateixos, als meus fills.
I quina és la paraula més llarga que saps?
Esternocleidomastoidei.
I la més curta?
Alguna interjecció, tipus A, E, U.
I quina paraula te costa pronunciar?
Llegir. Tio, ho faig supermalament. Crec que és perquè som forastera i llegir me costa un munt.
I quina és l'expressió que t'agrada més?
La meva expressió favorita, perquè és grandiosa, és poques feines. Quan algú està emprenyant, quan fa... No, poques feines, sí.
I quina és la paraula que més repeteixes en el teu dia a dia?
Anem a veure.
Quina paraula fas servir per saludar, normalment?
Hola.
Quina és la paraula més amorosa que fas servir?
És t'estim. És que sou un poc rotllo jo, amb això. Sí.
I quina és la paraula que t'agradaria recuperar? Qualcuna paraula que estigui en desús?
Romandre. El verb romandre no se fa servir tot el que s'hauria de fer servir. Això m'encanta.
I ja per acabar, quin és el teu moment tèntol, el teu moment de relax des dia?
Pues crec que fins que no me fic dins el llit, no tinc un moment de relax, la veritat.
I quan pensen en aquest moment tèntol, si haguessis de dir una cançó, quina diries?
Ostres, perquè no és una cançó que seria la que jo te diria, que és Lucha de Gigantes, d'Antonio Vega. Lucha de Gigantes és més per aixecar-se de matí amb la lluita per davant.
De engañar, no quieras ocultar que has pasado sin tropezar. No.
Monstruo de papel, no sé contra quién voy. ¿O es que acaso hay alguien más aquí?
TV3 Radio es entretenimiento.
TV3 dona una mà a l'associació Girasol. L'associació Girassol té com a objectiu erradicar l'estigma, garantir els drets i millorar la vida de les persones amb un diagnòstic de salut mental. Més informació a dretsalutmental.com/girassol i al telèfon 971 28 51 23. I B3, tots donem una mà a l'associació Girassol.
Quina paraula creus que s'està perdent?
La paraula que veig que està una mica en desús és xivuiro. S'emplea a la comarca d'Osona i ara crec que s'utilitza menys. Xivuiro vol dir estornut o xem.
Les cançons dels altres, amb Pablo Sierra.
Pablo Sierra, com estàs?
Doncs carregat de responsabilitat, perquè avui m'ha tocat seure a sa cadira amb Xisco Nadal.
Ah, sí, clar.
És la primera volta en més d'un any ja, que vem per aquí cada setmana.
Mira, avui el tenim de vacances. Aquí, sí.
Però torna aviat, torna aviat.
Sí, sí. I un gust fer la secció avui amb tu.
Gràcies,
gràcies. La setmana que ve t'hauràs de tornar a seure.
Jo sé que era el meu lloc, Sí, jo no m'he mogut.
No?
No, sé que era el meu. El meu, allà on saps sempre.
Sí, sí. Perquè aquí no hi ha res de ningú. Aquí tot és de tots.
Tu de quina quinta eres, Celestí?
De quina quinta?
Sí, sí, t'ho puc demanar.
Quinta, és a dir, quin any va néixer? El 77.
I doncs recordes molt bé això que anem a parlar avui, no?
Exacte. Perquè sí, sí. Avui hem de parlar de...
D'una cosa que no s'ha parlat aquesta setmana.
No. Però avui traurem els pedaços bruts. Nostàlgia, el manco
sí.
Per aquesta generació que dèiem del 70, 80, 90 també.
Sí, sí, tant, vull dir, perquè som les germanes del 93 i va també ser com a seu primer grup de capçalera. Però per fer tot això, primer hem de rebobinar fins al 18 de maig de 1998. I què va passar aquell dia? Doncs que aquest grup, que ja vos imaginareu d'aquí parlant, va sonar per primera vegada a ses ràdios. I aquest fou el primer single que vam escoltar d'ells.
Llega tarde el 28 y nerviosa miro el reloj. La lluvia conmigo empieza un día de pleno sol. A lo lejos aparece el recuerdo de un amor. No me ve, camina ausente. Hace mucho que pasó y empecé a recordar.
I d'això sí, l'actualitat mana i aquest dia s'està parlant i molt, ja ho hem parlat, d'aquesta reconciliació entre Amaia Montero i els seus antics companys de banda, és a dir, el retorn de l'oreja de Van Gogh o allò que en Salme diu, l'orella de Van Gogh. Com han sentit a la promo de la secció, van debutar amb unes cançons com aquesta, per exemple, El 28, que no varen gravar ells.
És un cas, Celestí, podríem dir, quasi únic a la indústria musical. No és estrany, per exemple, que un primer disc o fins i tot un single de debut es faci tan popular que l'artista o la banda que l'ha tret mori d'èxit just després. Però tot el que va girar al voltant de l'enregistrament d'aquest Dile al Sol, que era el títol de l'àlbum, de l'oreja o l'orella de Van Gogh, va ser molt peculiar. I no sé si a dia d'avui, amb tot l'avenç tecnològic i també amb la importància que han pres ferramentes com l'autotune, que no només arregla sa veu, també és un instrument, doncs tornaria a passar el que va succeir al 1998.
Perquè bàsicament, Pablo, els companys de Maya Montero no s'encarreguen de gravar les guitarres, els teclats, el baix, la bateria, que se senten el disc perquè llavors no tocaven prou bé en aquell moment.
Així és, i aquesta, que foren músics de sessió els que es van encarregar de la instrumentació del disc, va ser una exigència de Sony, la companyia que havia comprat els drets dels primers temes que havia composat La Oreja de Van Gogh. Ara bé, aquesta decisió, que qualsevol ego artístic s'hauria pres com un greuge i que podria haver destrossat per dins la banda, resulta que va ser clau per entendre l'èxit que aquests cinc jovens donostiarres van tenir només uns mesos després.
Bé, Aritz Garde, Álvaro Fuentes, Xavi San Martín i Pablo Venegas se varen conèixer amb Amaya Montero mentre estudiaven diferents carreres a la Universitat del País Basc, Pablo, no?
I eren més o menys quintos teus, alguns una mica més majors, del 75, 76, és a dir, eren molt jovenets quan van formar sa banda cap a l'any 95-96. Una època ben marcada per tot el que suposava l'assistència d'ETA. Però aquesta colla va decidir fer un pop sense no cap tipus de pretensió política, perquè en el primer disc que hi havia una cançó que es titula La Carta, que això ho he llegit avui, no va ser de les més famoses, no va ser promocionada com a single, però estava inspirada en el captiveri d'Ortega Lara. Era un tema que indirectament o no tan indirectament es tocava de prop, perquè Pablo Venegas, per exemple, era fill d'un dels polítics més importants que tenia PSOE en aquella època i que havia estat líder dels socialistes bascos, en Txiki Venegas, així que sabia el que suposava doncs, tenir escorta de vora sa família. Però, clar, van passar de sa política i això a nivell local els hi va anar molt bé. Com li va passar a altres bandes d'aquells anys i com li passarà poc després als germans Muñoz, amb Estopa, La Oreja de Van Gogh va gravar 4 cançons en un casset i les va presentar a un concurs de bandes pop-rock a nivell de Sant Sebastià, però un concurs que guanyen. I així diguem que
pop-rock de Donosti.
Que pugen en el primer trampolí de la seva carrera.
Però llavors, Pablo, cantaven en anglès.
I aquesta és una de les parts més sorprenents, podem dir, dels orígens de L'Oreja de Van Gogh. Jo no ho sabia. No sé si molts fans de fora de Donosti doncs, eren conscients que les primeres cançons que van composar aquests cinc amics, doncs, eren en anglès o pseudoanglès, com he llegit que anomenen en alguna entrevista, doncs...
Però encara no eren L'Oreja de Van Gogh.
No,
encara...
no, es feien dir L'Oreja de Van Gogh,
ja
però... Sí. Però composaven en anglès. I clar, això, que ara mos pot pareixer un poc estrany per la trajectòria que va tenir després el grup, tampoc ho era tant si mos posam un poc en context i repassam doncs, com eren les primeres cançons, els primers treballs dels grups que formaven part d'allò que es coneixia llavors com indie. Per exemple, els primers discos de Sidoní també eren en anglès, Los Planetes van començar a cantar en anglès, etc etc. D'aquella cinta que van presentar en el concurs, 3 de les 4 cançons no eren en castellà, estaven escrites i cantades en aquell pseudoanglès, i mireu, 2 d'aquells temes reconvertits al castellà acabaran dins el repertori del que serà després d'Ilar al Sol. The Worst Nightmare, o sigui, el pitjor malson, es quedarà simplement en pesadilla. I el 28, que hem escoltat fa un moment, es deia One of These Days.
Aquest dies, òbviament, se torna a parlar molt de Leire Martínez, la cantant també guipuscoana, que va substituir a Maya Montero, i quan va decidir partir...
I que ha estat més anys que Namaya Montero.
Molt, sí, molt més, perquè pensa que això va ser el 2007...
És que el temps és cruel i passa molt ràpid.
I fins fa no res, fins l'any passat.
Que 2007 és fa 20 anys, quasi.
Ja ha estat de 8 anys.
Una majoria d'edat, sí. Mm.
I també hem parlat de Pablo Benegas, el guitarrista i compositor de molts dels singles més celebrat d'aquesta banda.
Com La Playa, o Puedes Contar Conmigo, i que va ser el component que va dur a Namaya Montero al grup, perquè la va conèixer en un sopar, li va comentar que tenia una banda que buscaven cantant, i ja li va dir, doncs, allò m'agrada. I no els hi va sortir malament s'aposta. Però en Pablo Benegas, com deies, Margalida, ha decidit prendre's una pausa i no participarà en una gira que ja està anunciant dates per 2026.
Està enfadat, creus?
No ha sortit Balears. No ho sé.
No ha sortit Balears, no.
Va publicar un llibre, es veu, l'any passat, recordant un poc doncs, aquesta història familiar que estàvem mencionant i on, evidentment, també apareixen els inicis de l'Oreja Van Gogh i no sabem si potser s'està dedicant més en aquell vessant literari. Mm. Però tornem un poc a la història de Dir al Sol, de com es va gestar aquest disc. Aquestes baixes, o l'espantada de Namaya Montero fa quasi 20 anys, no són les úniques que ha tingut el grup. Just en aquell període que passa entre que graven aquesta maqueta i després enregistren Dile al Sol, la formació tenia un segon guitarrista. Actualment és col·lega de professió nostre, és periodista Luis Meyer, que col·labora amb mitjans com El País o com el Diario.es, i que ha contat alguna vegada que va deixar l'Oreja Van Gogh perquè en un principi allò que volien era sonar a Radio 3, d'aquí que cantassin en anglès, i que el so que tenien era molt diferent, molt més cru, molt més guitarrer, del que després sentiríem a Radio Fórmula, es podem dir més comercials, i que això, clar, de forma inevitable, doncs, va acabar allunyant-los a sentir companys d'ell, i per això va decidir plegar de sa banda. No sé si a nivell de Burjaca doncs, va acabar molt content d'aquesta decisió.
Aquest Dime que me quieres, Alejo Estivel, que fou líder de la banda Tequila als 90, Pablo, s'havia reciclat com a productor.
I algun dia mereixerà unes cançons dels altres, perquè en aquells anys que van del 97 fins al 2000, grava no només a l'Oreja Van Gogh com a productor, sinó que també és el productor del primer disc comercial de Mclan, grava el primer del Canto del Loco, i els debuts també d'Atenció, Les Niñas... i Andy Lucas.
Wow.
Bueno, ara estic dubtant si Les Niñas són Los Caños, perquè no ho tinc apuntat, però tant se val.
Era un productor molt prolífic.
Molt prolífic i molt eclèctic, també.
Sí.
Segurament, en Alejo Estivel va ser, podem dir, sa goma que va evitar aquesta possible dissolució o reconfiguració de l'Oreja Van Gogh quan es van enterar que ells mateixos no podrien gravar els instruments de seu àlbum debut. Va fer de mentor, va convèncer els músics que encara no tenien nivell per gravar, va encoratjar-los a assajar 8 hores diàries durant 10 mesos, cosa que pareix que van fer, i també els va fer viure des de dins tot el procés de gravació. I va defensar, en definitiva, davant tot una multinacional com Sony, que va comprar els drets d'aquesta maqueta, però va retallar les despeses de producció al màxim possible, doncs s'ha necessitat d'enregistrar aquell disc perquè, segons ell, la matèria primera podia pigar fort en l'audiència. Li veia sortida comercial, les cançons, bàsicament.
I en Alejo Estivel, Pablo, no s'equivocava perquè de Dile al Sol se'n vengueren més de 900.000 còpies i es va fer una gira de 122 concerts on aquell músic ja no tan xerex, havien après a tocar.
Sí, sí, sí. Aviat, no?
Es veu que es van tancar en pany durant els 3 o 4 mesos que van passar entre la gravació dels discs en març fins al començament de la gira, aquell estiu, i allò va ser un èxit. Bueno, vosaltres us recordareu, segurament sou una miqueta més majors que jo, però jo me'n record que en aquell moment...
Una miqueta.
Jo estava acabant la primària i tothom
escoltava.
Tenia el disc de l'Oreja Van Gogh. Estava posat en totes les minicadenes.
Anava a l'institut amb un amic meu, en cotxe, perquè era un pa més gran que jo, i ell tenia cotxe i jo no, i teníem en bucle cada dia aquest disco de l'Oreja de Van Gogh. L'escoltàvem cada dia, cada dia, cada dia.
Doncs però segur que us sonen aquests títols de cançons. Darrere del 28 vendrien Soñaré, Cuéntame al oído, Pesadilla, que ja l'hem mencionat, Diré al sol, que ha sonat, Què puedo pedir, El libro i L'estrella i la luna. És a dir, durant dos anys, i enllaçant pràcticament amb El viaje de Copperpot, que va ser l'àlbum confirmació dels bascos, Sony va estar traient-li suc a un disc que sí o sí, volem imaginar-nos que repassaran els shows de tantes coses que contar, que és com m'han batiat aquesta nova gira.
De Pablo, sí, tantes però coses que contar.
Saben cap nom dels músics vertaders?
El capità de sa banda, per dir-ho d'alguna manera, és un guitarrista que es diu Josu García, que va ajudar en sa producció a Alejo Stivel, i que si sou fans de Loquillo el coneixereu, perquè és un dels guitarristes que l'acompanyen sempre en directe. I dels músics de l'Oreja Van Gogh, en Xavi Sant Martín es veu que sí va poder gravar algun teclat, perquè pareix que
s'ha de fer un pam
més. Sí, pareix que és qui té més formació musical. I en Pablo Venegas alguna guitarreta, però poca cosa més. Però tot el que han fet després sí que són ells.
Clar, sí que s'han professionalitzat.
Sí que es ve que, tornant a sentir Dile al sol, aquest disc, avui preparant la secció, pensava, sí que es ve que el so d'aquestes cançons és com molt més pop, molt més folk country que tot el que van fer després, que és més electrònic. Un altre convidat d'aquest disc va ser Mikel Erentxun, paisà de l'Oreja Van Gogh, que va ser cridat per Alejo Stivel perquè gravàs coros a alguns temes i va dir que sí.
I també més coses sobre aquest col·laborat a l'Oreja de Van Gogh, però avui en dades antigues.
En dades antigues,
que
sí.
Que m'ho ajuden a entendre també el present.
Arqueologia d'espop.
Sí. Sí. Gràcies, Pablo. Què és un altre
sí,
biblioteca?
Sí, sí, queda
un
El Guateque Musical.
I de Pablo, no sé si t'agradaran a Red Hot Chili Peppers.
M'agrada.
T'agraden? Sí. I avui els hem dedicat a aquest guateque, Miquel.
Sí, perquè tal dia com ahir, de l'any 1962, naixia Michael Peter Balzari. No el coneixereu amb aquest nom, perquè el coneixereu com a Flea, fundador i baixista de Red Hot Chili Peppers. I avui és divendres. Red Hot Chili Peppers són un dels grups de la meva adolescència, podria dir. I,
per tant,
i posar música animadeta. Escoltam Red Hot Chili Peppers amb Give It Away.
I d'aquest Give It Away va ser el primer senzill del seu primer gran èxit, el Blood Sugar Sex Magic, però una altra cançó que incluïa aquest àlbum era el clàssic Under the Bridge.
Aquest disc del Red Hot va tenir tant d'èxit que el seu guitarrista, John Frusciante, va abandonar la banda durant uns anys perquè no podia suportar tanta popularitat. Va ser del 1992 fins al 1999, quan va tornar per gravar Californication, que començava amb aquesta cançó. All around the world, we can make time, we're open and stopping cause I'm in my prime.
Ara totes s'assemblen molt, les cançons.
Sí, podria fer una jam session de 45 minuts. Sí, sí, sí.
Aquest rit de guitarra, aquest Califòrnia.
Quantes vegades apareixeria la paraula Califòrnia?
No ho sé, moltes, moltes. Cada cançó dues o tres vegades, com a mínim.
Semblen més les posteriors que les primeres, sí. Que els primers temps, sí. Però bé.
Sí, sí. Californication, de fet, és el major èxit d'aquesta banda i part d'aquest èxit el deuen a la cançó que li dona nom, que té un videoclip que m'agrada molt, basat en un videojoc que se diu Crazy Taxi. Hey, I'll start on Vero while it breaks the spell of aging. Celebrity skin, is this your chin or is that war you're waging? Firstborn unicorn, I call soft
porn. Dreaming time. I d'aquest Californication, canta, canta. Sí,
com el aquest... Dreaming Californication.
Això és una balada.
Sí?
Per aquesta gent,
sí,
en el
sí,
tempo
sí,
que la
és una balada. Bé, també hi trobam en aquest Californication una de les cançons més melòdiques dels Red Hot Chili Peppers, aquest Scar Tissue. Hey, push me up against the wall. Young tuck girl in a push-up bra. I'm falling all over myself to lift your heart in case your heel. Cause with the birth of shed is so lonely of you. With the birth of shed is so lonely of you.
I acabem el Guateque d'avui amb una de les cançons més mítiques dels Red Hot Chili Peppers.
Quina?
Partim de cap de setmana amb es nou. Amen. Decide that the things that I tried were in my life just to get high on.
Una banda inconfusible, Red Hot Chili Peppers, sent una nota i ja saps que són ells.
Sí, sí, sí.
Avui que han fet un concurs a Celestí, menció de repetir amb més bona nota, amb en Sam Heron.
Ah, sí, sí, sí.
Ara
no sé quin concurs te referies, no sabia si és les entrades... N'han fet tants.
Tres hores donen per molt. Miquel Junc, moltes gràcies. Celestí Alibé, moltes gràcies.
Bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
Pablo Sierra, fins la setmana que ve.
Fins a propera setmana.
I no marques si fracassat el control tècnic. Tornant dilluns, adeu. Una ferrada. Adeu.